Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Pau Duran.
Demà al ple municipal es debatrà i es veurà si s'aprova la cessió dels terrenys al projecte del Surf City. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. L'escola privada de surf es construiria a l'anella esportiva de Sant Oleguer. Eloi Cortés, portaveu adjunt del govern, diu que amb aquest tràmit es marca el terreny de joc.
El que fem amb això és marcar el terreny de joc o les condicions que haurà de complir l'empresa. I com que al final hi ha hagut una sol·licitud, però no hi ha, és a dir, la majoria, per no dir tots els aspectes que hi ha en el plec, no són negociables. És a dir, no podem fer de més o de menys. El cànon s'ha calculat seguint l'ordenança. No, els requisits mediambientals no els podem modificar, sinó que hi ha una ordenança que els marca.
L'ADENC ha emès un comunicat on demanava que es retirés la moció del ple municipal i també denunciava l'Ajuntament de fer males praxis amb el projecte.
I l'Hospital de Sabadell lidera un estudi per tractar el càncer de recte i millorar la qualitat de vida dels supervivents.
El tractament innovador utilitza quimioradioteràpia local i evita l'extracció completa del recte. El càncer colorectal és el segon càncer que afecta més dones i el tercer en homes. Tot i que té una prevalència del 85%, les seqüeles generen una qualitat de vida molt baixa.
I en esports, la nova Creu Alta disposarà d'una nova il·luminació LED.
La Junta de Govern Local ha aprovat les obres per un pressupost de 628.000 euros. Les millores a l'estadi Creualtenc són un dels punts principals de l'acord entre el Centre d'Esports i l'Ajuntament i es faran efectives a principis de la temporada que ve.
Aquestes i altres informacions durant els següents minuts aquí a Notícies Vespres de Ràdio Sabadell amb la companyia a les vies de so del Toni González.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Ara mateix mirem quina és la situació a les principals vies que menen a la nostra ciutat. Per exemple, si mirem a l'AP7 veiem que en sentit sud, anant cap a Tarragona, a l'alçada de Barberà del Vallès, hi ha un quilòmetre de circulació amb retencions. També a la mateixa població, a l'enllaç amb la C58, un quilòmetre i mig a la B30, anant cap a sud també. Ja més cap a Mollet, en sentit Barcelona, a la C17, trobem que hi ha gairebé 2 quilòmetres de circulació amb retencions. A la resta de vies, de moment, una tranquil·la normalitat.
El temps.
29 graus ara mateix a Sabadell amb un cel obert i radiant. Quina és la previsió per a les pròximes hores? Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Iniciem el repàs del temps parlant d'una jornada en conjunt força tranquil·la, tot i el creixement d'algunes nuvolades durant aquesta tarda i algun ruixat que sobretot ha passat fregant la frontera catalana per la zona del Pirineu, des de l'Aragó cap a França i també cap a la zona de la Cerdanya francesa s'han vist alguns ruixats i algunes tronades. Encara hi ha la possibilitat d'algun ruixat tímid, però en principi no s'espera ja més precipitació. I durant la nit, aquestes nuvolades del Pirineu, Prepirineu i altres punts de muntanya anirà menys. De cara a demà sí que s'espera un increment més significatiu de la inestabilitat. La nuvolositat serà escassa fins al migdia, quan creixeran nuvolades a punts de muntanya més desenvolupades que no pas avui. I, de fet, s'esperen ruixats i xàfecs no només al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental, sinó també a l'interior del quadrant nord-est i al massís del Port. Aniran acompanyats sovint de tempesta i localment de calamarsa o pedra. I, a més, és possible que la zona del Ripollès, de l'Alta Garrotxa i de l'Alt Empordà puguin ser de forta intensitat. De moment, això és tot. Bona tarda.
Moment decisiu demà al ple municipal. Es debatrà i s'aprovarà o no la cessió dels terrenys del projecte del Surf City, l'escola privada de surf que es construiria a l'anella esportiva de Sant Oleguer. Des del naixement del projecte, el Surf City ha aixecat molta polèmica. Fins i tot ha nascut una plataforma en la seva contra, la plataforma en defensa del riu Ripoll.
El projecte del Surf City s'enfronta demà al ple municipal al seu primer moment clau. Els 27 regidors votaran si tira endavant o no la cessió dels terrenys a l'empresa promotora de l'espai, que ja compta amb un primer avantprojecte. Eloi Cortés, portaveu adjunt del govern, ha defensat que s'han fet els informes pertinents sobre aquesta cessió.
Per posar-vos un exemple, hi ha informes d'esports, d'obres públiques, d'obres d'equipaments i béns municipals, de transició energètica, que de fet n'hi ha dos, que per tant també hi ha una part important, de llicències d'activitats, de planejament urbanístic, de turisme, de comerç i consum, i el que acaben fent és o validar el projecte o posar negre sobre blanc els requisits que hauran de complir. Especialment en la part de transició energètica hi ha una sèrie de requisits que es posen per escrit, no? Que diu, bueno, d'acord, però s'hauran de complir aquest requisit.
Precisament avui l'ADENC ha emès un comunicat on demanava que retirés la moció del ple municipal i també denunciava a l'Ajuntament de fer males praxis amb el projecte. Així ha respost a les crítiques a Eloi Cortés.
Tota aquesta informació és, evidentment, està a disposició de qui la demani. L'ADENC i altres entitats s'han presentat com a part interessada i, per tant, hi tenen accés. Els grups polítics també, i em consta que diversos grups polítics han passat hores i hores revisant l'expedient i tenint converses amb els tècnics responsables per resoldre els dubtes i, per tant, no hem actuat de manera opaca en cap cas.
Aquest mateix projecte ja s'havia de votar al ple del mes de maig, però el govern municipal va retirar la moció a última hora.
El SurCity és un projecte que ha aixecat molta polèmica tant dins de l'Ajuntament com també entre la societat sabadellenca. Dels grups municipals, la Crida i Esquerra s'han posicionat públicament en contra, ja que consideren que seria una destrossa d'àmbit natural. En l'àmbit civil s'ha creat la plataforma en defensa del riu Ripoll, una entitat que defensa justament la preservació del riu Ripoll sense intervencions. Des de fa un mes es manifesten cada divendres davant de l'edifici consistent per demanar que s'aturi el projecte. I un altre dels temes que es debatrà al ple municipal de demà és la Ronda Nord. El PSC hi porta una moció que reivindica els beneficis del projecte per treure vehicles de la trama urbana de Sabadell. Tot plegat després que en les últimes setmanes hagi tornat a la palestra mediàtica la possibilitat que la infraestructura prosperi. L'Estat transferiria els diners per executar-la al govern català, qui assumiria la gestió de l'enllaç viari entre Terrassa i Sabadell passant per Castellà. Núria Garcia, bona tarda.
Bona tarda, Pau. El projecte, però, manté dividits els socis de la Generalitat, Junts i Esquerra. Els primers s'han alineat amb els socialistes i reclamen als republicans que acceptin els diners del govern espanyol per fer la Ronda Nord. Així ho van demostrar en un acte divendres passat a la Cambra de Comerç, liderat pel portaveu Lluís Matas, però que també va comptar amb la presència de la consellera Lourdes Ciuró i el diputat juntaire Ramon Tremosa. Unes diferències que es podrien evidenciar encara més el pròxim dijous al ple del Parlament, on s'haurà de votar una moció del PSC a favor de la construcció de la infraestructura. El sabadellenc Pol Gibert, diputat socialista a la Cambra Catalana, comenta què diu el text.
El que fa és dir simplement que volem que hi hagi un acord entre el govern de l'Estat i la Generalitat amb els ajuntaments per fer possible aquesta infraestructura. Res i curt, no? I a més afegeix un segon punt, que és, evidentment, que també es faci possible aquesta infraestructura a nivell ferroviari, el que és el viral, que també volem, perquè nosaltres no renunciem ni una cosa ni l'altra, volem les dues, que hi hagi una connexió ferroviària i també una connexió viària.
Malgrat l'ofensiva dels socialistes, Esquerra Republicana continua sostenint que no volen sentir a parlar del quart cinturó entre Terrassa i Sabadell. Per això aposten per connectar la Ronda Oest amb la carretera de Castellà a la B-124 i per fer realitat una línia orbital ferroviària.
Respon a les necessitats reals, en primer lloc, de la gent, perquè podria moure's en transport públic amb molt menys temps i amb molt menys cost, i també del nostre teixit productiu, perquè els seus treballadors i treballadores, les seves mercaderies, podrien circular d'una manera molt més fluida.
Els republicans han presentat una proposta de resolució al Parlament per aturar definitivament el projecte del quart cinturó i apostar pel tren orbital, a més de millorar la connexió actual entre Rodalies i els ferrocarrils de la Generalitat, entre altres coses. Tot i estar registrat, a diferència de la moció del PSC, el text encara no té data de votació.
I l'atur baixa per segon mes consecutiu a Sabadell. 273 persones han trobat feina al juny, de manera que el nombre de desocupats és ara d'11.289.
Amb aquesta davallada, l'atur deixa enrere la barrera psicològica dels 12.000 parats a Sabadell, una xifra que es va tornar a assolir el mes de març passat. En termes interanuals, la desocupació s'ha reduït en 2.547 persones, una caiguda del 18,4%. Montse González, tinenta d'alcaldessa i regidora de Treball i Empresa, en fa una lectura positiva.
Ens hem de felicitar per aquestes dades que hem conegut avui. Actualment la ciutat està registrant les dades d'atur més baixes des de fa 14 anys. El context de la recuperació econòmica després de la Covid-19 està, doncs, com dic, comportant una evolució de l'atur positiva, especialment en aquest període que acostuma a comportar més contractacions. Però és obvi que la reforma laboral aprovada pel govern d'Espanya està ajudant a disminuir l'atur i a acabar amb les disfuncionalitats del mercat laboral.
Al conjunt del Vallès Occidental, l'atur ha baixat en 1.173 persones respecte del maig i ara el volum total de desocupats és de 44.658. Terrassa lidera la caiguda de parats. 381 persones han trobat feina en el darrer mes. Pel que fa a Catalunya, ha tancat el mes de juny amb la xifra més baixa d'aturats dels últims 14 anys. Prop de 9.950 persones han trobat feina i la xifra total d'aturats és de 338.081. En el conjunt de l'Estat, l'atur ha caigut al juny en poc més de 42.400 persones fins a situar-se per sota dels 3 milions de desocupats. És la dada més baixa des de l'octubre de 2008.
I parlem d'educació perquè la sabadellenca Maria Macià ha trencat rècords en l'última edició de la selectivitat. Ha tret atenció un 13,8 sobre 14. L'estudiant defensa la feina ben feta i la constància com a recepta per treure aquesta nota espectacular.
La Maria Macià cursarà l'any que ve Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona, un grau pel qual la nota de tall és un 5 sobre 10. Es podria haver presentat a la selectivitat gairebé sense estudiar, però Macià tenia clar que volia demostrar la feina feta durant tot el curs. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Jo sóc una persona molt autoexigent, tinc una manera de treballar molt perfeccionista. No la recomano a tothom, perquè realment et poses molta pressió a sobre, però en el meu cas em funciona.
Macià ha explicat que aquest estiu aprofitarà per descansar, però sobretot per escriure, un hobby que aquest curs ha hagut de deixar apartat per dedicar-se completament als estudis.
I el Parc Taulí aplica el nou programa d'atenció a nens i joves amb crisi de salut mental que avui ha presentat el Departament de Salut. El nou sistema contempla que un equip de professionals visitin dos cops per setmana els pacients amb l'objectiu d'oferir una atenció més propera. Per poder desplegar-lo, la conselleria també preveu un reforç del personal dels centres de salut mental, infantil i juvenil amb la contractació de 140 educadors socials.
El programa s'activarà quan un pacient ja conegut pel sistema de salut tingui una crisi o un brot de la malaltia d'especial intensitat i durarà 2 mesos. Passat aquest temps, s'avaluarà si cal prorrogar-lo. Montse Dols, psiquiatra clínica de l'Hospital Sant Joan de Déu, explica quins menors es podran beneficiar del nou programa.
Quan parlem de crisi clínica, què vol dir? Doncs vol dir que és un pacient, per exemple, podríem posar-ne molts, però podríem pensar un pacient amb un trastorn de conducta alimentària ja conegut, que es troba en una situació d'empitjorament clínic, que cal una intervenció de major intensitat i que pensem que cal fer-ho d'aquesta manera. Podria ser també un pacient amb un trastorn, amb una addicció greu, per exemple, a pantalles, que està tancat a domicili, que està reclòs, que no aconsegueix anar als equipaments comunitaris i que, per tant, hi va un equip i allà es fa un diagnòstic in situ i es comença una intervenció.
Santi Bartomeu, educador social del nou equip d'atenció a la crisi del Centre de Salut Mental d'Infants i Joves del Taulí, comenta que es tracta d'entrar en l'entorn habitual per ajudar-los des del seu dia a dia.
Com a equip a l'entorn natural, el que desenvolupem la nostra tasca és al domicili del jove o allà on ell o ella ens demana. Anem a casa seva, entrem a les habitacions sense donar permís, anem al parc del costat, ens apropem amb ells. I a partir d'aquí anem a fer el que ell o ella també ens demana.
Durant tot aquest any, el nou programa es desplegarà a la meitat dels centres de salut mental d'infants i joves de Catalunya, un total de 26. A hores d'ara ja s'ha implementat en una dotzena, entre els quals hi ha el del Taulí, que s'han reforçat amb 40 professionals com educadors socials, terapeutes ocupacionals i treballadors socials.
I aquest mateix centre, l'Hospital de Sabadell, ha liderat un estudi per desenvolupar un tractament innovador contra el càncer de recte, que extreu completament el recte. Això, és a dir, sense fer-ho, això genera que s'hagi de conviure amb una bossa de format permanent o temporal i que es pateixin disfuncions urinàries o sexuals.
El doctor Xavier Serra, del grup de recerca de cirurgia colorectal, ha liderat el projecte i ha explicat que amb un nou tractament amb quimioradioteràpia la qualitat de vida dels pacients és molt elevada. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
I tots els problemes que desencadena el treure el recte per curar el càncer de recte, que és desencadenats per problemes urinaris i sexuals, doncs intentem, mitjançant quimioradioteràpia en estadiatges que impliquen el tractament de treure el recte, doncs, i una mínima cirurgia local, tenir els mateixos efectes oncològics.
L'objectiu final és que no calgui ni la més petita cirurgia en els pacients i que es pugui veure si el tumor ha desaparegut sense cap intervenció.
El que pensem és que això obre tot una mena de futur a que nous models de quimio i radioteràpia puguin arribar a fondre el tumor, com estem demostrant ara, i que d'alguna manera, inclús aquesta mínima cirurgia, si arribem a tenir proves que puguem detectar que realment estan foses, doncs arribar inclús a no operar.
A la investigació hi han participat 17 hospitals de l'Estat des del 2011 i ha comptat amb 173 pacients. En el 44% dels casos, la quimioradioteràpia ha eliminat el tumor i en un 70% dels casos la reducció és molt rellevant.
I el Banc de Sang necessita un miler de donacions diàries per abastir els hospitals catalans i tenir una bona reserva en cas d'eventualitats. Amb aquest objectiu han arrencat la campanya Viu i Fes Viure per animar la ciutadania a donar sang en una època en què les donacions acostumen a decaure.
El director assistencial del Banc de Sang, Joan Ramon Grífols, ha explicat al Cafè de la Ràdio que el juny ha estat un mes molt dolent i que ara cal, entre juliol i agost, que s'assoleixin les 40.000 donacions.
Cada dia hem de fer 1.000 donacions perquè aquestes 1.000 donacions seran distribuïdes a tots els hospitals, més una miqueta més per anar fent, per entendre'ns un coixí, per tenir aquest marge, per si hi ha qualsevol incidència, doncs poder subministrar les unitats que es necessitin. Tenim unes entrades de donacions diàries d'unes 700. És a dir, estem d'entrada ja unes 300 per sota dels nivells que haurien d'estar.
Des de l'entitat recomanen reservar cita prèvia abans de fer la donació, tot i que s'hi pot anar i els professionals intentaran buscar un forat per no perdre la donació. Al seu web es poden trobar tots els espais que s'habiliten cada dia i els donants rebran un petit obsequi.
És una campanya que acostumem a fer cada any, centrada en l'estiu, amb la qual doncs, aquest any el lema de la campanya és Viu i Fes Viure. Animem a la gent a fer la donació, regalem una petita bossa per anar a la platja o fer-li l'ús que qualsevol persona consideri amb el lema de la campanya.
Poden ser donants totes les persones sanes entre 18 i 70 anys que pesin més de 50 quilos.
Avui també és notícia.
Aquest dilluns han començat les obres per renovar la vorera de la carretera de Molins de Rei.
Les actuacions afecten la banda dels números parells des del carrer de la Reina Elionor fins al carrer de Permanyer i a la banda dels números imparells des del carrer de la Reina Elionor fins al carrer de Jacint Verdaguer. A l'octubre es preveu que es durà a terme la replantació de l'arbrat en aquest entorn. A més, també s'ampliarà les voreres a les cruïlles amb Jacint Verdaguer, Pau Claris i Permanyer. Així, es millorarà la visibilitat i la seguretat dels vianants. Aquestes intervencions tindran una durada aproximada de 2 mesos.
I controlant l'incendi de Rostolls de Montcada i Reixac.
Segons han informat els bombers de la Generalitat, la zona agrícola que cremava a prop de les urbanitzacions de Camp Pomada i Can Rocamora del municipi ja està sota control. Els veïns han hagut de tancar portes i finestres i els apagafocs quan han rebut l'avís a la 1 del migdia i han enviat 12 dotacions, 3 d'elles aèries.
I la UAB és la 37a universitat en el rànquing de Transparència Espanya.
A la llista elaborada per Dintre, una plataforma col·lectiva al món que treballa en el mesurament i gestió del govern obert a les organitzacions i per a la seguretat societat civil, apareix en primera posició a Catalunya la UPF, complint un total de 126 indicadors de 169, cosa que la fa la 12a de l'Estat.
I Òmnium Sabadell arriba als 50 anys a la ciutat amb el nombre màxim de socis a la territorial, 10.700. Tot i que se subvencionen projectes socials, ara la tasca principal que s'han marcat és donar suport a la llengua.
L'actual president Jordi Carbonell diu al Cafè que la cultura ha de ser un mitjà d'integració i lamenta que amb la llengua es creïn guetos culturals.
Estem treballant amb les tres àrees essencials, llengua, cultura, país, perquè la cultura no és res més que un mitjà d'integració i no un mitjà de crear guetos culturals com a vegades ha passat aquí a Sabadell.
L'entitat estrena avui una exposició al Casal Pere IV, que es podrà veure fins al dia 22. A més, la delegació local d'Òmnium ha preparat un opuscle gratuït per recordar els fets d'aquests anys. Carbonell diu que preparen uns vídeos sobre el fet de canviar de llengua.
Sortiran de manera immediata uns vídeos que escamparem per totes les xarxes perquè tingui un màxim de difusió de per què la gent canvia de llengua, que en molts casos doncs, és una ofensa a la persona que tens davant que consideres que no és prou intel·ligent per haver après la llengua al cap d'aquests temps estan aquí. I molt possible, moltes vegades, que són persones que sí que la parlen, però pel seu aspecte se'ls dirigeix en castellà i coses d'aquestes.
El tret de sortida de l'exposició es dona en una taula aquest vespre amb Carme Garcia, consellera del Govern del Consell per la República, l'economista Joaquim Clusa i el docent Narcís López.
I crits de goig, de desesperança, interminables, i així fins d'arribar a 300. Mariana Rossell porta el seu últim disc al Fresh Festival.
Has sentit dins del teu cap 300 crits.
En menys de dues hores, a les 9 de la nit, l'Amfiteatre dels Jardiners de l'Espai Cultura acollirà les notes de l'àlbum que en fa 25 a la carrera de Rossell.
La cantant de l'Alt Penedès diu al programa Al Matí que vol aportar horitzons d'esperança.
Han passat coses que no creiem que mai viuríem. Per tant, és molt important crear aquest horitzó d'esperança.
Són cançons que continuen els temes de la resistència i que volen seguir mirant d'on venim. Però també pròpies amb Guardo el dubte, Tutto andrà bene o Morir d'un llamp. Prefereix parlar més de música que del moment actual, però té les seves receptes per a l'actualitat.
Si tots els diners, milions i milions, es fessin activitats culturals a barris deprimits, a persones que estan desencisades, a gent que li costa arrelar-se la vida, tot això canviaria el món. Si tots aquests milions fossin pel plaer, pel gaudi, per estar millor, per la necessitat d'estar molt més treballada, més profunda, jo crec que hi hauria molt menys guerra, menys assassinats, menys violacions.
Al repertori no hi faltaran els clàssics catalans o les melodies que la defineixen, com ara l'Emetec de Mustaki.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Us expliquem també de fora de la ciutat que la sala penal de l'Audiència Nacional ha tornat a ordenar al magistrat Manuel García Castellón, que instrueix la causa per terrorisme contra 12 CDR detinguts el 23S del 2019 en l'operació Judas, que faciliti a totes les parts tota la documentació sobre la causa.
Arran d'un recurs de les defenses, al gener l'Audiència Nacional ja va autoritzar l'accés a la documentació, però García Castellón ha anat posant impediments. Ara la sala diu que totes les parts poden accedir a tota la documentació encara que no els afecti directament.
I el conseller d'Educació, Josep González Cambrai, ha celebrat aquest dilluns la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que constata la impossibilitat d'aplicar ara mateix la sentència del 25% de castellà.
En preguntar-li per la qüestió d'inconstitucionalitat que planteja també el Tribunal sobre el decret i la llei que es van aprovar per donar resposta a la sentència, Cambrai ha recordat que el Consell de Garanties Estatutàries va avalar la nova gestió.
Esports.
La nova Creu Alta tindrà nous llums de tipus LED. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
La Junta de Govern local ha aprovat avui les obres d'il·luminació de l'estadi amb un pressupost de 628.000 euros.
Els principals treballs se centraran en les torres del terreny de joc i encara que coincideixin amb l'inici de competició, el portaveu adjunt del Govern, Eloi Cortés, assegura que no hi haurà cap problemàtica.
És combinable l'activitat a l'estadi amb la substitució de l'enllumenat, perquè poden fer, doncs, com que no tots les setmanes hi ha partits, doncs es pot fer les setmanes alternes i a més doncs es pot fer substituir un tram, no? Es fa setmana de partit i després es substitueix l'altre tram i evidentment un cop tinguem el calendari concretació treballarem en el Centre d'Esports Sabadell per minimitzar l'impacte.
També es canviaran els llums de magatzems, vestidors i sales. Les millores a les instal·lacions a la nova Creu Alta eren un dels tres punts que el president del Sabadell, Esteve Calzada, havia anunciat fa uns dies dins l'acord amb l'Ajuntament. L'entesa també inclou vincles de patrocini i la identificació d'uns terrenys per fer una futura ciutat esportiva.
I pel que fa a la parcel·la esportiva, s'han produït els primers contactes per un possible retorn d'Edgar Hernández.
En cas de confirmar-se aquesta operació que ha avançat, Ràdio Sabadell aquest matí, el punta gabanenc de 35 anys aquesta temporada, autor de 3 gols al Nàstic de Tarragona, encetaria la seva tercera etapa com a arlequinat. I a la direcció esportiva, hores decisives, en què s'ha d'anunciar el nou responsable. A hores d'ara hi hauria fins a 5 candidats possibles. Pepe Delgado, Xavi Camps o Jaume Milà són alguns dels noms que hi ha damunt la taula.
En futbol territorial ja es coneixen les agrupacions de segona catalana. Els tres representants de la ciutat jugaran al grup 4, però dividits en subgrups diferents.
El Can Rull Romulo Tronchoni ho farà al 4A, mentre que el Sabadell Nord i el Tibidabo Torre Romeu formaran part del 4B. Aquest últim estarà composat per un total d'11 equips vallesans, mentre que el Can Rull, amb l'excepció del Sant Quirze i el Castellà, s'haurà d'enfrontar conjunts d'Osona, el Bages i el Berguedà. La competició arrencarà el cap de setmana del 17 i 18 de setembre i es dividirà en dues fases. etapes. La primera amb una lliga a dues voltes i la segona, on s'arrossegaran els punts, es partirà entre el grup d'ascens i el de permanència també a dues voltes.
Tres waterpolistes de la natació Sabadell ja són a casa després de proclamar-se campions del món amb la selecció espanyola. Bernat Sanahuja, Sergi Cabanes i Edu Lorrio han tornat de Budapest amb l'or a la maleta després que Espanya superés els penals d'Itàlia per 15-14 a la gran final.
I dos dels tres jugadors de l'Astralpool de l'equip van ser protagonistes en aquest darrer enfrontament, especialment el porter madrileny. Lorrio va saltar a la piscina només per aturar dos llançaments de la tanda i va parar-ne l'últim.
Fue al revés. Es que yo le comuniqué al entrenador, al cuerpo técnico, que yo tenía buenas sensaciones y que bueno, que tenía el feeling de que podía parar algún penalti. Y bueno, en el cuarto penalti, si no estaba decidida la tanda de penaltis, si estaba decidido el partido, pues iba a entrar y así fue. El primero que entré no lo pude parar y fue en el segundo el que al final, pues mira, le paré el penalti a jugador italiano y campeones del mundo.
9-9 va ser el marcador al final del temps reglamentari i la loteria va decidir el campió en aquest Mundial d'Hongria. En aquesta tanda, Sergi Cabanes va transformar el seu llançament i va mantenir vives les opcions d'Espanya.
No t'ho acabes de creure, és a dir, m'ha sigut fa escasses, ni un dia, saps, que ets campió del món i arribes a casa i vas per Sabadell i és tot com igual, saps? Però bueno, jo crec que al final li acabes donant el valor real que té. Quan ja ho has assimilat, t'has virat un altre cop al partit i estàs mirant la medalla ara mateix, saps?
21 anys després, Espanya ha tornat a guanyar l'or i ho ha fet després d'un Mundial de Budapest immaculat, en què els de David Martín han guanyat tots els seus partits. Temporada exitosa, doncs, pels tres jugadors del club, ja que prèviament, recordem, van aconseguir amb l'Astralpool l'Eurocup.
I per la seva part, la selecció espanyola femenina va tancar el Mundial amb honor, signant el cinquè lloc.
Per primer cop, des del 2017, en el seu cas, Espanya es va quedar fora del podi en una gran cita. La derrota als quarts contra els Estats Units ho va propiciar, però malgrat tot, les de Miki Oka, amb cinc jugadores de l'Astralpool a l'equip, han donat la cara per acabar cinquenes mundialistes. El seleccionador en fa aquest balanç.
Bueno, vamos, yo creo que todo el equipo con la sensación de que podemos y debemos dar mejor nivel y que tenemos que trabajar para ello. Eso es la sensación de todos, ¿no? Y no hay más. Así que a partir de ya, bueno, ahora tendremos un periodo de descanso. Las jugadoras llevan una temporada muy larga y bueno, esto acabará a mediados de septiembre, así que tendrán un poco de descanso y a partir de ahí pues a ponernos otra vez a trabajar.
El combinat estatal va superar França i Austràlia per aconseguir aquesta cinquena posició. Judit Forca, actual jugadora del club, i Bea Ortiz, qui formarà part de la plantilla sabadellenca a partir de setembre, van ser les màximes golejadores del torneig amb 21 dianes i han estat escollides a l'equip ideal.
I els Jocs Mediterranis d'Oran, Marina García acaba de nedar per segon cop a la piscina algeriana, vull dir. Quin ha estat el resultat, Sergi, de la bracista del club?
Discret, amb una sisena posició al 50 braça que, com diem, s'acaben de disputar. García ve de quedar-se també a les portes del podi en els 100 braça al cap de setmana, quan va signar la quarta posició. El balanç de les tres anteriors jornades ens havia deixat una medalla més pels representants del Natació Sabadell, el bronze d'Àlex Castejón als 200 braça. Ell mateix, però, no va passar del cinquè lloc en els 400 estils i va quedar eliminat a les sèries en els 200. De la seva banda, Manu Martos va finalitzar sisè en els 50 esquena i Diego Mira setè al 100. Avui, per cert, quan passin 10 minuts de les 8, Castejón i Martos neden la final del relleu 4% estils després d'haver passat amb el tercer millor temps a les sèries.
I en handbol, sabadellencs i en Terrafeta i Dani Fernández es juguen en aquests moments un lloc a la final amb els hispanos.
Espanya s'enfronta a Sèrbia des de les 7, després d'una impecable fase de grups. 4 victòries en 4 partits pels de Jordi Rivera, incloent-hi les aconseguides en els últims dies contra Grècia per 46-21 i contra l'anfitriona Algèria per 19-31. En cas de passar a la final, el rival seria Egipte, que ha guanyat l'altra eliminatòria contra Macedònia del Nord per 34-20.
I això és tot el que ha donat de si aquest Notícies Vespre. Podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web radioisabadell.fm. Ens hi posem demà una altra vegada a les 8 del matí al programa El Cafè. Adéu-siau.
allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.